Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Bé, avui hauríem d'haver dit allò de primera edició de l'any del 2024, primera de l'any i en van 24 d'anys, explicant i parlant de cinema. Aprovat
sí que
n'hem
dit de coses, sí. No, Jordi?
Bé, les festes, sí. Més torrons que cinema, més cinema que torró.
Mira, no sé com explicar-t'ho perquè hem estat a casa bastant malalts, com segur molts dels oients que ens poden estar escoltant, perquè entre grips i refredats, etc, bé, no hem pogut sortir tant com voldríem.
Jo també ho vaig estar, però al principi de tot, gairebé, un parell de dies abans
ho vas fer bé, i després sí. ja va estar. Nosaltres allà al mig.
Tot ha anat bé.
Però vaja, estem tots bé. Tots
amb força per començar aquest any que dèiem 2024, i avui concretament amb molta càrrega, perquè tenim 5 novetats, també tenim nova sessió del documental del mes i de Cineclub Olot.
Per tant, comencem l'any amb moltes propostes. Bufarem les espelmes amb un actor que l'endemà del Dia de Reis va complir precisament 60 anys.
També parlarem de llibres, concretament dues novetats al voltant de la gastronomia i el color.
A l'apartat d'actualitat parlarem dels Globus d'Or i sabrem per on poden anar les travesses pels propers Oscars.
I com sempre acabarem amb el concurs on volíem saber a quin actor, actriu o director de cinema volíeu o convidaríeu al dinar de Nadal.
Amb respostes molt diverses. Anem, però, com sempre, per la recomanació de la setmana. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Abans d'entrar a la recomanació, però, volem dedicar aquest programa al cineasta Ventura Pons, mort aquesta setmana als 78 anys, després d'haver dirigit una trentena de pel·lícules i una desena de muntatges teatrals. Peça clau en la història de la cultura i el cinema del nostre país, va debutar amb el documental Ocaña, retrat intermitent. I altres títols destacats els podem trobar amb El vicari d'Olot, Amic amat, Actrius o El perquè de tot plegat, adaptació dels textos de Quim Monzó. Hem de dir que gairebé tota la seva filmografia la podeu veure a Filmin. I ara sí, la notícia ens ve del Consell de Ministres, que va concedir dimarts passat, aquesta mateixa setmana, les medalles d'or al mèrit en les belles arts a 37 personalitats i institucions, entre els quals hi ha el cineasta Albert Serra, el músic Antoni Ros Marvà, l'actriu Vicky Peña, la guionista Isa Campo i Estopa, i també es va fer el premi a l'actriu Itziar Castro a títol pòstum.
Quina és la idea, doncs? Celebrar i reconèixer la feina ben feta per tants i tants professionals que omplen les nostres vides de cultura, de sensibilitat i d'art en general. Recomanem a partir de tot plegat Frida, Matices d'una passió, estrenada l'any 2002 i dirigida per Julie Taymor. El retrat d'una de les figures de l'art que va deixar empremta. La podreu veure a Apple TV.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre Sessió Contínua.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Senyores i senyors, els hi dono la benvinguda a la nostra reserva d'animals.
Creieu que també veurem rinoceronts?
Potser sí, si estem de sort.
Tots els bonys que hi ha al cotxe els han fet els rinocerons. Gaudeixin de l'excursió.
M'has d'ajudar, Tavo. Avui arriba l'Emma, la meva neboda. I he pensat que potser podríeu fer coses junts tots dos.
Però és una nena.
Emma!
Hola.
Allà! Una cria de rinoceront!
Com és que està sola?
Para, para! És allà! A l'herba! Un rinoceront i li han tallat la banya!
Això fa esgarrifar.
Va, anem!
Doncs vinga, obrim les novetats amb Tabo i el cas del rinoceron, una comèdia familiar, com podeu escoltar, que ve d'Alemanya. És un producte d'aventures que ha tingut molt èxit en la seva estrena en aquell país i ara ens arriba aquí. La història ens situa a l'Àfrica, on hi viu un nen d'11 anys, en Tabo, que vol ser detectiu privat com els ídols de les seves pel·lícules preferides. El poble, que està situat a la sabana africana, apareix un rinoceron assassinat a qui li entre la banya. Un tema que, a més, és d'actualitat i que és un tema real. A partir d'aquí, Tabo pren una investigació per trobar els culpables. El repartiment.
Atenció.
Ara aquí m'hi faré mal. Little Hohonolofatso, Little Hakayane i...
A la primera.
A la primera, Yava Skuratovsky.
Imagina't, Skuratovsky és un cognom fàcil al costat de l'altre, eh?
Ja ho pots ben dir. Direcció Mara Abel Eibefels, que debuta amb aquest treball i, per tant, doncs, és la primera de les novetats que podeu veure.
Señor Mortara, su hijo Edgardo ha sido bautizado y tengo órdenes de llevármelo.
¿Qué? Un bautizo no se puede cancelar. Su hijo ya no es judío, su hijo es cristiano.
¿Entonces se lo llevarán?
Sí.
¡Edgardo!
¡Papá! ¿Me cortarán la cabeza, papá?
No te harán nada.
Este es Jesús crucificado, el Hijo de Dios.
¿Está dormido?
No, está muerto. Los judíos lo mataron.
Hijo mío, Edgardo, bienvenido. Esta es tu familia ahora.
¿Cuánto nos quedaremos aquí?
Tienes que ser listo. Si estudias, te mandan a casa antes.
La historia estaba en todos los periódicos. Ha dado la vuelta al mundo, ha llegado hasta América.
Corpus Domini nostri Jesu Christi.
Lo llenan de mentiras.
I aquí tenim la segona de les novetats, El Rapto, que és una coproducció entre Itàlia, França i Alemanya. Jo diria que és la joia de les novetats d'aquesta setmana. Va tenir la seva estrena al Festival de Cannes i també es va poder veure a la secció oficial de la Seminci de Valladolid. És el darrer treball del director Marco Bellocchio, que també és coautor de guió amb dos més escriptors i que parla bàsicament del poder religiós en general, però reflexiona sobretot en els límits ètics i morals de la fe. Recordem que Marco Bellocchio té títols com Marcha Triunfal, El Diablo en el Cuerpo o Buenos Días Noche i que és un director que acostuma a revisar molts moments de la història italiana, però sempre de forma crítica cap al poder. En aquest cas, el que ens presenta, ho podíem escoltar, és la història real de l'any 1858 del segrest d'un nen jueu per part del papat per convertir-lo i, entre cometes, redreçar-lo. En el repartiment hi tenim Enea Sala, Leonardo Maltés i Paolo Pierobon.
Oh, ni de coña, no!
Aparta, zorra.
Nada de palabrotas.
¿Qué pasa?
¡Ay, Dios, es la reina!
Regina George.
¡No la mires a los ojos!
Podría ser un pibón si cambiaras todo de ti.
Bienvenidos a Salud y Sexualidad Humana. Estudiaremos la abstinencia seguida de primavera de condones y sadomaso.
Estás aprendiendo cosas que yo no sé enseñarte.
¿Todo bien ahí dentro? ¿Nos preocupa que te estés metiendo droga o estés teniendo un bebé?
Como mujeres tenemos que ser capaces de apoyarnos las unas a las otras.
Sube el user.
Bienvenida, Katie. No te vas a creer lo que he encontrado esta mañana. ¡Tu libro negro!
Mamá, haznos la merienda.
Pues claro, claro, Regina, voy.
¿Te gustan los chicles?
Vale.
No tengo chicles, solo estaba...
Estás fatal.
Te ayudaremos.
¿Por qué vas vestida en plan miedo?
Es Halloween.
Katie, si no vas pidiendo guerra, nos haces parecer unas golfas.
Es cero profesional.
¿Qué? ¿Pero qué?
Anem per la tercera de les novetats, titulada Chicas Males, una història basada en el musical de Broadway que portava el mateix nom, que a la vegada es va basar en una comèdia de l'any 2004 de Mark Waters i tot plegat amb guions de Tina Fey. L'origen de l'argument està basat, com ara dèiem, en un llibre. El llibre es titula Queen Bees and Wannabees, de Rosalind Wiseman, i l'argument ens presenta la història de Cady, que és el nou estudiant d'institut, que entra a formar part d'un grup elitista de noies anomenades les plàstiques, per dir que ja us podeu fer una mica la idea. Malgrat ser acceptada per totes, ella comet l'error d'enamorar-se d'Aaron, que és l'ex-xicot de la líder del grup, i per tant, doncs, podeu imaginar-vos amb el que heu sentit i el que us hem explicat una mica com va tot plegat. Al repartiment tenim a Angoris Rice, Auli Cravallo, René Rapp i Jaquel Spivey i Avantika Vandanapu, entre molts altres, i repeteixen, com en l'anterior versió, Tina Fey i Tim Meadows. La pel·lícula està dirigida per Arturo Pérez Jr. i per Samantha Jane, que debuten precisament amb aquest llargmetratge.
Es usted una bendición, señor Clay. Aquí solo había hierbajos y maleza, y usted le ha devuelto la vida.
La señora Parker y yo éramos amigos, como si fuéramos familia. Era la única persona que se ocupó de mí.
He recibido un mensaje de que tengo un virus en el ordenador.
Sí, señora, ya lo arreglamos nosotros.
Ayer se pegó un tiro.
Esto es propiedad privada.
¿Saben qué hacen aquí? Estafar a los más débiles.
Colega, cuento hasta tres.
Uno, dos, tres. Ya está, te lo he ahorrado. Reduciré a cenizas este lugar.
¡Detened a ese pirado!
Doncs de l'institut passem al carrer i a l'acció amb venjança, amb el thriller de Beekeeper i Protector. És un producte creat i pensat exclusivament pel lluïment del seu protagonista, Jason Statham, que ens té molt acostumats,
A pel·lícules d'aquest
tipus de pel·lícules. I si fem cas a les crítiques dels qui ja l'han pogut veure, sembla ser que fa el millor paper de la seva carrera.
Caram.
És a dir, que està tot al seu servei i al seu lluïment.
I han fet a mida.
Exacte. El director David Ayer ja ha anunciat que probablement sigui l'inici d'una nova franquícia amb aquest actor de protagonista, i ell és el realitzador, aquest director, David Ayer, de Training Day, Family Crimes o Cuenta Pendiente, i ha treballat especialment, evidentment, les escenes d'acció. Statham el que fa és donar vida a un apicultor, i un bon dia apareix el cadàver d'una de les veïnes que té ell i que s'ha suïcidat després de ser víctima d'una estafa telefònica. La venjança cap als estafadors per part del protagonista serà total. Al costat d'aquest actor trobem a Derek Chow i Amy Rabe-Lapman, entre d'altres.
Hice el muerto. Escuchando sus gritos. Ella quería sus playa, pero la convencí de venir aquí.
¿Te he contado que fue aquí donde Shiva meditó durante 1000 años? Estamos en tierra de dioses.
Son enormes.
El colocón que debe dar.
Ella quería volver a Delhi, pero me empeñé.
Oye, ¿sabéis algo de las personas desaparecidas?
Aquí encuentran su sitio. Esto es el paraíso.
Mañana podéis estar sentada en el techo del mundo.
No estaremos perdidos ahora, ¿no?
¿Dónde estoy?
Acabem amb cinema de supervivència i aventures amb Valle de Sombras. És una producció espanyola que, de fet, té 3 nominacions als propers Premis Goya com a millor direcció de producció, maquillatge, perruqueria i efectes especials. El rodatge va tenir lloc a l'Himàlaia perquè, segons el director, la història havia de ser la Índia i s'havia d'ensenyar a la Índia. Ell, de fet, és Salvador Calvo i aquest és el seu tercer llargmetratge després de Adu i 1898, Los últimos de Filipines, i la història ens porta a finals dels 90 a la Índia. Allà, Quique Clara i el petit Lucas estan de vacances a l'Himàlaia quan una nit són atacats per uns bandolers. Quique aconsegueix escapar i anar a parar a un poble aïllat i haurà d'esperar l'arribada de l'hivern per marxar a través del riu congelat. En el repartiment hi trobem a Miguel Herrán, a Susana Abayua i a Alexandra Massangai, entre d'altres.
I vist tot això, anem a veure com ens queda la cartellera i l'agenda per les properes hores. Pel que fa a la cartellera, tenim 3 doblets, Tabú i el cas del rinoceron amb Agente X, Última Misión. També Migración, un viaje patas arriba amb El Rapto, i Wish, El poder de los deseos, amb 8 apellidos marroquís. A les 5 sales restants, la mateixa pel·lícula en totes les sessions, que són les altres 3 novetats, Xiques Bales, Beekeeper, El protector i Valle de sombres, i a les dues últimes, Aquaman i El reino perdido i Wonka.
Més coses per l'agenda. Per avui i demà tenim nova sessió del documental del mes amb la projecció d'Alice, la història d'un grup de noies d'una casa d'acollida de Bogotà que imaginen la vida d'una companya fictícia anomenada Alice amb qui tenen l'oportunitat de somiar en un futur bastant millor. Podeu veure aquest documental Alice avui a les 8 del vespre i demà dissabte també a les 5 de la tarda a l'Auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas. I també per avui una mica més tard tenim nova sessió de Cineclub amb la projecció de Gotland dirigida per Inul Palmason. L'acció se situa en el passat colonial de Dinamarca i Islàndia quan un sacerdot danès fa la perillosa ruta interior per la costa sud-est d'Islàndia amb l'encàrrec d'establir-hi allà una església. La podeu veure avui mateix a 2:15 del vespre al Cine Solot. I per últim anoteu que el proper dijous 18 de gener, la pel·lícula que podreu veure en versió original serà Wonka.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I anem ara a bufar espelmes amb un actor del que ja vàrem donar una pista l'any passat, és
sí,
a dir, en l'últim
sí, sí.
programa. De fet, si fos un concurs de pistes, seria el que vàrem dir aquell dia, que és nebot del director Francis Ford Coppola, també que acostuma a fer papers molt contundents, molt durs, del fantàstic, i que, per tant, és un habitual i un clàssic del Festival de Sitges, i és que amb totes aquestes pistes hem de dir que l'endemà de Reis, com tu deies al principi del programa, bufava 60 espelmes Nicolas Cage.
El nom real d'aquest actor és Nicolas Kim Coppola, però el va canviar per evitar suspicàcies i favoritismes, convertint-se en Nicolas Cage, l'actor que va néixer el 7 de gener de 1964 a Long Beach, a Califòrnia. Gran aficionat a la música i íntim amic de Tom Waits, la seva carrera comença a l'institut amb la representació d'obres de teatre.
Quiero que me veas cuando me miras, que hables conmigo pasando de griegos y de chorradas. Pensáis que soy un gilipollas, ¿eh? Que soy tonto por no conocer grandes palabras. Pues no lo soy. No, no lo soy. Podríamos habernos comido la ciudad si solo me hubieras dado la oportunidad.
Vamos, vamos,
no,
pequeño.
No, no, no. Si me dieras la oportunidad, mírame. Quiero que me veas, tío. Estoy aquí, estoy aquí.
A principis dels 80 debuta a Hollywood amb Aquel excitante curso i el seu primer paper protagonista és a la comèdia La chica del valle. També va aparèixer esporàdicament a pel·lícules del seu oncle, com dèiem, Coppola, com La ley de la calle, de la que hem sentit un tall, Cotton Club, de la que escoltem la banda sonora de fons, o Peggy Sue se casó, però la consolidació veritable de la seva carrera es produeix al costat de Cher interpretant Hechizo de Luna de Norma Jewison, però que va ser nominat per primer cop al Globus d'Or.
Títols importants de finals de segle, doncs Arizona Baby dels germans Coen, Corazón Salvaje de David Lynch, Luna de Miel para tres amb Sarah Jessica Parker i la consagració amb Oscar i Globus d'Or inclosa per la seva actuació a Living Las Vegas al costat d'Elizabeth Shue i dirigida per Mike Figgis. Aquest va ser el pas per convertir-se en la gran estrella que és.
Me gustaría saber ¿por qué te estás matando?
Es una pregunta interesante. No lo recuerdo. Solo sé qué es lo que quiero.
¿Entonces beber es una forma de matarte?
¿O matarme es una forma de beber?
Eres muy listo.
Els millors volien treballar amb ell i ho volien dirigir. Sean Connery i Ed Harris ho van fer a La Roca, de Michael Bay, John Malkovich i John Cusack a Con Air, de Simon West, John Travolta a Cara a Cara, de John Hughes, Brian De Palma el dirigeix a Snake Eyes i Joel Schumacher a Assassinato en 8 mil·límetres. Els èxits omplien l'agenda i l'any 2002 torna a ser nominat als Globus d'Or i als Oscar pel seu treball a Adaptation de Spike Jonze.
L'acció i el thriller van ser la seva següent etapa amb títols com El Senyor de la Guerra, World Trade Center, Ghost Rider, Next o La Búsqueda 2, El Diario Secreto. També toca ciència-ficció amb Señales del Futuro, L'univers dels superherois amb Quick Ass o de l'edat mitjana a En Tiempo de Brujas, on interpreta un jove que torna de les creuades per traslladar una jove acusada de bruixa.
Hemos recorrido un largo camino, querido amigo, cruzando océanos, desiertos, viendo cosas que pocos hombres han visto y que menos aún van a creer. El fin está ante nosotros. Corren habladurías por toda la tierra. La hora de nuestro juicio está cerca.
En la passada dècada s'obre una nova faceta on Nicolas Cage treballa per una part en acció i aventura de sèrie B i per una altra en cintes de terror i misteri. Són títols com Fúria ciega, Bajo amenaza, amb Nicole Kidman, Desterrado, Snowden, de Oliver Stone, Como perros salvajes, amb William Dafoe i Mamá y papá, amb Selma Blair. El 2018 enlluerna Sitges amb Mandy i l'any següent estrena Color Out of Space, una adaptació d'un conte de H.P. Lovecraft.
Els seus darrers treballs han estat El insoportable peso de un talento descomunal, estrenada l'any 2022, i l'any passat, de fet, l'hem pogut veure a Renfield i a Dream Scenario. Amb nous projectes a punt de presentar, esperem que siguin l'inici de tota una nova etapa que encara puguem tenir i puguem gaudir d'aquest actor, Nicolas Cage, que diumenge passat, recordem, va bufar 60 espelmes celebrant l'aniversari per molts anys.
Llibres de pantalla.
Doncs vinga, ja us ho havíem dit i us ho hem anunciat, avui parlarem de llibres. N'hem trobat dos, que el primer de tots és una curiositat perquè pot interessar tant a la gent que li agrada el cinema com també als amants de la cuina. El títol és Corten 100 recetes de pel·lícula. L'ha escrit Iñaki Mayora i el que és un compendi de 100 plats i begudes famoses que han format part de l'argument de pel·lícules allò que han transcendit en la història del cinema. Per exemple, posem exemples perquè ho veiem més clar. Podrem aprendre com es fa el pastís d'aniversari de Harry Potter.
Home.
Saps allò que surt a la, sí, a la saga? Doncs aquell pastís, o bé les mandonguilles en tomata del Padrino, o encara millor, el martini de James Bond.
Va.
Les receptes s'han classificat en 6 grups, que són les clàssiques, les més divertides, les més romàntiques, les més emotives, una divertida que és les més crispataires, i per últim les més gustoses. Cadascú, evidentment, segurament alguna pel·lícula la posarà en un grup diferent del que ha posat l'autor, però en tot cas el que sí podrem és descobrir, per exemple, com era el batut de Danny i Sandy a Gris.
Home,
ei,
i tastar-lo.
Que demanen, em sembla, com en totes les pel·lícules, una cosa dolça amb una cosa salada, un entrepà de no sé què, amb un batut de maduixa, bé.
Coses d'aquestes
que passen. Estranyes. També podem aprendre a fer el rodó de vedella que sortia a Perfectos Desconocidos, uh-huh, d'Àlex de la Iglesia, que feien un sopar a uns amics, sortia un rodó de vedella. O les hamburgueses de Pulp Fiction, mítiques.
Després del ball ja li poseu vosaltres.
I com no, el còctel que Berman, Ingrid Berman i Humphrey Bogart, vull dir, fan i prenen a Casablanca. Una cosa importantíssima. Com veieu, hi ha per tots els gustos, venen de cinematografies tan variades com Espanya, Estats Units, Argentina, França, i cada recepta, primer, t'explica com s'ha de fer, hi ha un text explicatiu sobre quina importància té el plat o la beguda en aquella pel·lícula, i unes fotos il·lustrant el text. Recordem-ho, Corten, 100 recetes de pel·lícula, l'ha editat l'editorial Cool & Cool, i el podeu trobar per 24,95.
I l'altre títol, Colores de cine, la història del séptimo arte en 50 pel·lícules, de Charles Bramesco. Es tracta d'un recorregut per tota la història del cinema a través de títols on el color, en aquest cas abans parlàvem de cuina, ara parlem de color, ha estat fonamental pel seu èxit i transcendència.
I que n'hi ha moltes.
Moltes, per exemple, els colors de Gran Hotel Budapest, mm-hmm, la psicodèlia 2001 de Kubrick o les tonalitats suaus de Les vírgenes suïcides de Coppola, són exemples que demostren com el color té la capacitat de relatar una història, afavorir una narrativa o impactar i emocionar convertint-se en un dels elements visuals més importants d'una pel·lícula. Segur que, bé, qui sou molt fans, potser si us n'heu adonat, però a altres persones li pot venir fins i tot de nou la importància que pot arribar a tenir passar el mateix amb la llum. Llum és molt important, color i llum, i a vegades no li dones fins que algú no t'ho fa veure, no? Aquest llibre és una bona manera de saber-ho. L'ha editat Blume i el podem trobar per 25,55 euros.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I ja ho vàrem anar comentant en els darrers programes de l'any, evidentment comencem l'any i el primer que ha passat és l'endemà de Reis. Sí, realment sí.
Hi havia un duel.
Estic content.
Hi havia un duel, sabíem. Barbie Oppenheimer, però...
Exacte, parlem d'aquest palmarès dels Globus d'Or. Recordem, Barbie, com deies, tenia 9 nominacions i que precisament es convertia en el segon film més nominat, empatat en Cabaret, del 72. La primera, però, segueix sent Nashville, de Robert Altman, que en va tenir 11. I la segona, com deies tu, era Oppenheimer, que sumava 7 candidatures. I pel que fa a sèries, teníem Succession, que ja era cantat, que era de la més nominada, vaja, però tenia rivals com The Last of Us, que les dues són de la plataforma HBO, The Bear, de Disney, o l'última temporada de The Crown, de Netflix. Doncs bé, finalment, el que deies, estic content perquè el guanyador va ser Oppenheimer, que va endur-se fins a 4 premis importants: millor pel·lícula dramàtica, millor director, millor actor protagonista per Cillian Murphy i millor actor de repartiment per Robert Downey Jr. I destacar també un altre títol important que l'hem de tenir en compte a l'hora dels Oscars: Pobres criatures, de Yorgos Lanthimos, que s'ha imposat en la categoria de comèdia amb els premis a millor pel·lícula i, per això ho dic, millor protagonista Emma Stone, que podria plantar cara doncs, a noms com Margot Robbie en Barbie, que també està nominada, o amb algun altre que ara t'ho comentaràs que ja ha guanyat el Globus d'Or.
Doncs sí, en canvi, ara dèiem, no? Oppenheimer va guanyar, Barbie es va haver de conformar amb 2 premis, millor cançó per Billie Eilish, i el nou guardó que premia la pel·lícula que ha recaptat almenys 100 milions de dòlars als Estats Units i 150 arreu del món.
Que jo pensava una mica venint que si miréssim les estadístiques del que va veure més gent, per tant, les pel·lícules que fan més recaptació, no sé si és del tot un honor rebre un premi per això o si és ben bé una qüestió comercial i econòmica.
La qüestió és com venir a dir quina és la pel·lícula que els hi ha sortit més rentable als productors.
Si tu mires les llistes de les més taquilleres i ho conformes amb aquella llista de les més qualitat, no sempre coincideixen.
No sempre, això ho hem dit, clar. Bé, en tot cas, havíem posat aquest premi, els hi ha anat bé, perquè si no sé si han quedat només amb millor cançó. La francesa Anatomia d'una caïda, Palma d'Or a Cannes, va guanyar el premi a millor pel·lícula de parla no anglesa i premi al millor guió, deixant aquí sense premi a la gran Sociedad de la Nieve de Bayona. I per últim, esmentar que Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese, va tenir un sol premi, el de millor protagonista per Lily Gladstone.
Que és la que dic jo, que pot tenir pugna, evidentment, per millor actriu.
Paul Giamatti i Davin Joy Randolph varen guanyar els premis d'interpretació per Los que se queden, que es pot veure aquests dies a les sales de cinema, i que el premi a la millor pel·lícula d'animació va ser per El Chico y la Garza. Pel que fa a sèries, ara ho comentàvem, no? Novament Succession va guanyar com a millor sèrie dramàtica i The Bear com a millor sèrie de comèdia o musical.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans d'entrar al concurs, la setmana vinent ens quedarem atrapats en el temps amb un nou títol de pel·lícula. Veurem quines novetats ens ofereixen les plataformes de televisió, entre moltes altres coses.
I ara anem a arreglar entrades per aquesta setmana. Ja sabeu, ho hem comentat, preguntàvem quin actor, actriu, director, productor, el que fos, qualsevol figura del món del cinema, convidaríeu el dia de Nadal i per què? Voldré saber també, a part dels títols o dels noms que hagin dit, si algú ho ha aconseguit, si algú ha aconseguit que li anés aquest convidat en el seu dinar de Nadal.
No ho sé, ho veig una mica complicat, perquè és tot, la majoria de gent, tot i que hi ha noms molt diferents, són noms bastant coneguts. Des de Mr. Bean, a Leonardo DiCaprio, Richard Gere, Vin Diesel, Nicole Kidman, Brad Pitt, Keanu Reeves, Adam Sandler, Mario Casas, Julio Manrique, què més? Shakira, Johnny Depp, Sandra Bullock, podem posar un llarg, etc. Per tant, entre totes les respostes encertades, que són moltes, de fet totes, perquè sí, era una qüestió d'opinió, s'emporta les dues entrades, gentilesa de Cinemes Olot, la Verónica Galindo, que ella ens ha dit: Angelina Jolie, crec que és una persona molt interessant, amb moltes vivències i amb molt per explicar.
I anem per la pregunta de la setmana vinent. El que voldríem saber, com a primera pregunta de l'any, és quina pel·lícula, quin tipus, l'argument, quina idea, o voltant de quin tema, us agradaria que es filmés una pel·lícula aquest any 2024.
Exacte.
Es filmés i si poguessis...
La poguéssiu veure.
Exacte,
exacte,
es pogués veure.
Si poguéssiu escollir, va, vinga, triar una pel·lícula
una
que
idea.
Us agradaria que fessin aquest 2024.
Imagineu-vos que sou els guionistes i us dic, tinc una idea per parlar d'això.
Doncs vinga, poseu imaginació, serveix qualsevol cosa.
Nosaltres ja tenim la idea, és la de seguir, com cada divendres, en aquí, sessió continua, parlant de cinema.
Doncs vinga, fins la setmana vinent, bon cap de setmana.